Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'oficina de dinamització del centre i la plataforma Això no és un pàrquing tenen visions confrontades sobre la compra de l'aparcament soterrat del Passeig Manresa per part de l'Ajuntament. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'oficina de dinamització del centre, el seu president Jordi Molins considera que pot ser una oportunitat per acabar d'una vegada per totes la reurbanització del passeig.
El fet d'ara fer el pàrquing implica tornar a fer obres en superfície en el sentit de plantejar tots les sortides de fums i les ventilacions. Per tant, jo crec que també crec, com s'ha dit, que és el millor moment de plantejar-se definitivament el projecte en superfície i tancar-lo també com més aviat millor, i ara jo crec que és una ocasió perfecta.
Per contra, des d'Això no és un pàrquing, lamenten que l'aparcament serà un pol d'atracció de vehicles i, per tant, de trànsit al centre.
El Rebost Solidari i Càritas Diocesana aposten per canviar el model assistencial de les persones sense recursos.
Des de les dues entitats assenyalen que les dades d'exclusió social i pobresa són alarmants i no disminueixen. Amb tot, creuen que cal complementar les ajudes amb un acompanyament per acabar amb la situació d'aquests col·lectius.
En esports, més de 1.600 persones ja s'han inscrit a la Cap d'Any Reis.
Les inscripcions telemàtiques s'han tancat aquest migdia, però encara es poden fer de forma presencial al Parc Esportiu de Nadal, que demà es posa en marxa la pista coberta d'atletisme de Catalunya. Aquest any, com a novetat, la cursa tindrà dues distàncies, una de 5 quilòmetres i la novetat de 10.
Aquestes són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, amb estrats baixos persistents a Ponent i a l'altiplà central. La temperatura és lleugerament més baixa i cal destacar la temperatura allà on hi ha estrats baixos. De fet, la màxima s'ha situat entorn als 3 i 7 graus. A la resta, en canvi, s'ha situat entre 11 i 16 graus. En general, aquesta situació meteorològica és a causa de la influència de les altes pressions que més persistiran els pròxims dies. Per tant, s'esperen dies amb pocs canvis en general i el cel romandrà serè o poc ennuvolat, si bé es formaran bancs de boira que persistiran a l'oest de la depressió central. Pel que fa a la temperatura, serà semblant, amb alguns dies més càlids que d'altres, però en general voltarà entre 15 i 20 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora. La xarxa viària més propera a Sabadell, només hi ha problemes en un punt de la C58, a Montcada concretament, on hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions en sentit sud arran d'un accident que ha obligat a tallar un carril. A Barcelona, en canvi, se circula còmodament a les dues rondes. Passant 3 minuts de les 7, entrem en matèria. La compra de l'aparcament del passeig podria ser una oportunitat pel centre de la ciutat o un pol d'atracció dels cotxes privats. Són les dues lectures que es pot fer de l'operació que va rebre el vistiplau del ple municipal aquesta mateixa setmana. Des de l'oficina de dinamització del centre celebren que s'obri un nou aparcament, mentre que la plataforma Això no és un pàrquing considera que s'hauria de fomentar la mobilitat a peu.
El president de l'oficina de dinamització del centre, Jordi Molins, s'ha mostrat totalment favorable a la compra de l'espai. Des del seu punt de vista, s'ha anat tard, però es pot convertir en una oportunitat per impulsar el comerç del centre de la ciutat.
Perquè hi hagi vitalitat al centre, necessitem que hi vingui la gent. És veritat que podem millorar molt el transport públic i fer moltes coses perquè la gent hi arribi sense el cotxe particular, però el cotxe particular continua sent una eina que utilitza molta gent.
Per aconseguir-ho, però, demana que s'apliquin unes tarificacions atractives per a la ciutadania i que s'aprofitin les obres per adequar l'aparcament per acabar el passeig de la plaça Major. A l'altra banda de la balança, la plataforma Això no és un pàrquing demana que es tanqui la zona blava del vapor Turull i critica que el centre ja té prou aparcaments. Bernat Rossinyol és un dels seus membres.
Posar un altre pàrquing al centre, al Rovell de l'Ou, no fa més que potenciar que és un pol d'atracció per més cotxes. Nosaltres el que creiem és que s'hauria de tenir un projecte global del centre on la prioritat fos el vianant i que el cotxe estiguessin fora i que anessin a l'anella de Gran Via, Ronda Zamenhof-Vilarrúbies, Ronda Ponent i carretera de Barcelona.
Per aquest motiu defensen que no es vinculi l'obertura del pàrquing del passeig amb el tancament de la zona blava del carrer Creueta.
Més reaccions relacionades amb la mobilitat, les patronals Pimec i Cies, que assenyalen que la connexió directa del Vallès amb l'aeroport de Barcelona a través de la R4 tindria efectes molt positius per la comarca. Des de les dues agrupacions d'empresaris defensen la proposta que l'alcaldessa Marta Ferrés ha posat sobre la taula com a alternativa a la construcció d'un nou ramal al Prat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El president de Pimec al Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, considera que la millora de la connexió suposaria beneficis evidents per la comarca.
De la secció de consum de l'Ajuntament, a part de tramitar de reclamacions i de més, també tenim l'objectiu una mica de fomentar el consum responsable, no? I en època de Nadal i quan hi ha molts nens, doncs hem pensat que una activitat que estaria molt bé, doncs, per sensibilitzar seria començar.
No podíem escoltar Josep Maria Catalán. En tot cas, en el mateix s'ha posicionat la presidenta del CIESC, Núria Aymerich, que considera necessari un front comú per reclamar aquesta demanda i un reforç del transport públic en general.
Tant amb l'administració, doncs, de la Generalitat, amb l'Ajuntament i amb els diferents ajuntaments, doncs, d'aquest Vallès. El que volem, doncs, és potenciar el transport públic i fer-ho fàcil. Pensa que tenim situacions com la connexió, diguem, des de Sabadell a Mollet, per dir-te, és inexistent. Tot aquest plantejament, doncs, via ferroviària, via accessos a Barcelona, via accessos a altres ciutats, estem treballant i fent propostes contínues, doncs, per millorar-la al màxim.
Aymerich considera que les relacions entre patronals i administracions són fluides i confia que aquestes demandes s'aniran satisfent mica en mica.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Departament de Justícia inverteix 6 milions i mig d'euros per llogar la planta número 16 de l'edifici dels jutjats de Sabadell i millorar els sistemes de climatització actuals. Com ja va avançar el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, a aquesta emissora, la planta servirà per allotjar els dos nous jutjats de primera instància que s'estrenaran el 2 de gener.
Justícia pagarà 3,2 milions d'euros per llogar aquests espais durant els pròxims 20 anys i adequar-los pel seu ús. La seva posada en marxa suposarà la incorporació de 16 nous treballadors. Entre els professionals que es contractarà hi haurà tramitadors, gestors judicials i auxilis, a més de dos lletrats i dos magistrats. La resta de la inversió, 3,3 milions, aniran destinats a la millora del sistema de climatització de l'edifici. Ja s'ha sabut que des de fa anys causa problemes a l'estiu, impedint que es desenvolupi l'activitat normal del partit judicial en pics de calor degut a les altes temperatures. Segons ha explicat el departament, les obres començaran a l'estiu del 2020 i es preveu que finalitzin la primavera del 2022.
Les entitats que aborden la pobresa a Sabadell creuen que s'ha de canviar el model d'atenció. Les dades que tenen al davant són alarmants. Una de cada 5 persones està en risc d'exclusió social, segons l'enquesta de condicions de vida del 2018, la darrera que ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya. La vulnerabilitat econòmica creix entre la població de més de 65 anys, les dones i els immigrants. La pobresa infantil es manté estable i continua afectant gairebé un terç dels menors.
Francesc Llong, director de Càritas Diocesana de Terrassa, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la pobresa s'ha cronificat.
La dada d'exclusió social, si bé va haver un moment, el 2013, que va arribar al 25% d'exclusió social, actualment estem al 18% d'exclusió social, que és com estàvem el 2009, que és com va començar la crisi. I veníem del 2007 amb un 16%, vol dir que aquesta pobresa, en certa manera, s'ha cronificat. O sigui, la crisi macroeconòmica s'ha solucionat, però la crisi de les persones continua.
Una altra entitat assistencial sabadellenca és el Rebost Solidari, considerat l'últim tram d'assistència per fer front a les necessitats. Algunes famílies porten més de 2 anys fent-ne ús. Mercè Calvet, directora del Rebost Solidari, aposta per un canvi de model.
El rebost no es pot limitar a donar aliments i ja està, perquè no és això no combat la pobresa, és una qüestió pal·liativa. Per tant, doncs, està treballant no només des del rebost, sinó a nivell de Càritas, a nivell de Creu Roja, a nivell de Banc d'Aliments a Barcelona, doncs, per canviar de model, per poder portar molt més, no? Per fer elements per combatre la pobresa, precisament.
Entre les novetats de rebost per l'any 2020 es compta avançar en el repartiment de targetes Moneder en els 3 períodes de vacances escolars, potenciar els mercapunts com el dels Marinals i que gestiona Creu Roja, i també establir-se amb nous projectes al nou local per l'entitat que se situarà a la fàbrica Sallarès 10.
notícies del dia, l'ambaixador reial ja està instal·lat a la Casa Duran per rebre tots els infants de Sabadell.
El deixeble de Ses Majestats va arribar ahir a la ciutat envoltat de molta festa. Per primer cop en tota la història, l'ambaixador ha fet el seu discurs habitual des del balcó de l'Ajuntament. En una entrevista a Ràdio Sabadell, l'ambaixador Joan ha valorat de la següent manera aquest moment.
Molta il·lusió, molta. Estan acostumat, i perdoneu, no és cap cosa de dir sóc el millor, no, però estan acostumat a veure tanta gent a la cavalcada amb les salutacions, sortir a la balconada per mi va ser preciós, molt maco.
Ara doncs tots els infants de la ciutat poden anar a la Casa Duran a conèixer l'ambaixador i també a portar-li les seves cartes de Nadal.
La panera solidària de la Fundació Tendis ja té número guanyador, és el 7030.
L'afortunat o afortunada s'endurà un enorme lot de regals, on hi ha entre d'altres un creuer per a dues persones, un Apple Watch o una samarreta del Sabadell. Una panera que, a part de celebrar que ja té guanyador, ha batut rècord de vendes. En total s'han venut 7.500 butlletes, 2.000 més que l'edició anterior. Josep Suárez, president de l'entitat, afirma que un dels factors claus d'aquest augment de vendes és que un centenar de botigues del centre de la ciutat s'han adherit a la causa i han venut butlletes durant aquest últim mes.
Que es va ampliant. Clar, llavors, cada vegada hi ha més comerços que han estat disposats a col·laborar i a vendre butlletes i, clar, hem tingut un centenar de persones, o sigui, un centenar de comerços donants. Un centenar. Clar, llavors, aquestes 100 botigues, 100 comerços, pues, a la seva vegada no s'ha limitat a donar, diguem-ne, productes, sinó que, a més, a vendre.
Tot i això, el president de Tendis ha explicat que la butlleta guanyadora es va vendre en una paradeta de la Fira de Santa Llúcia. Per cert, des de l'entitat avisen a tothom que hagi comprat una butlleta que no la llencin, ja que de moment el guanyador no s'ha posat en contacte amb Tendis.
Mor l'Àlvaro, l'infant sabadellenc que patia Alzheimer infantil.
L'Àlvaro patia la malaltia Niemann-Pick tipus C, una malaltia que actualment no compta en gaires línies d'investigació. Des de la família s'havien impulsat diferents iniciatives per recaptar diners per avançar en la cura d'aquesta malaltia. Finalment, però, l'infant ha mort aquest matí.
Estem a les portes del cap de setmana i això és sinònim de propostes culturals. Teatre i música ompliran de cultura tota la ciutat. Fem una ullada a la programació.
Per si no us en havíeu adonat, estem en èpoques nadalenques. Per tant, us advertim que totes les propostes d'aquest cap de setmana van lligades al Nadal. A partir d'aquí, comencem. Són Corrandes estrena l'espectacle Xerrampim el divendres a la Quartera, al casal Can Capablanca. Aquest concert és un espectacle de Nadal i ja prometen que serà ple d'humor, tradició i identitat. Cristian Simelio, membre del grup, explica en què consistirà aquest espectacle.
La nostra especialitat segueix sent la mateixa, que és la cançó improvisada. Improvisem la lletra al moment, però en aquest cas ho fem tot amb Nadales, amb cançons de Nadal. Amb cançons de Nadal, moltes, algunes que ja populars i altres que nosaltres hem recuperat. Ho hem sentit que cantava alguna persona gran i les hem introduït i totes són de la Catalunya Vella. Hi ha una molta part d'improvisació i també fem una repassada de la tradició de Nadal, del Tió, del Dia de Nadal, de Sant Esteve.
Per a tothom qui ho vulgui, l'espectacle Xerrampim del grup Corrandes Són Corrandes és divendres a les 8 del vespre i atenció, amb taquilla inversa.
A los pies de Nueva York escuchaba una canción.
La cantant de jazz sabadellenca Mar Fayos torna a casa per Nadal. Fayos, que actualment resideix als Estats Units, realitzarà dos concerts únics i improrrogables divendres i dissabte a Sabadell. En aquest concert, la cantant presenta el Mar Fayos Project, on comparteix escenari amb Jofre Fité al piano, Alberto López al baix i Josep Puig d'Ullers a la bateria. Qui vulgui veure aquests dos concerts únics són dissabte i diumenge a 9:45 de la nit al Teatre del Sol. El Teatre Sant Vicenç ha programat una obra per aquests dies nadalencs, El sopar dels idiotes, de Francis Weber, a través del grup Tatxa i dirigit per Antoni García. Aquesta obra és una comèdia però moralina. Ningú té dret a riure's d'un altre. El muntatge, que va servir per inaugurar la bàscula l'any 2012, també suposa un repte pels creualtencs, ja que ha de compartir escenari i assajos amb els pastorets. Núria Puigmartí i Marcos Fernández són actors del sopar dels idiotes.
Assajos quan podem... tastar l'escenari quan podem, sí, decorat, no. Clar, perquè sí, la preferència...
Nosaltres l'escenari l'hem tastat poc.
Molt poc.
I després, que esclar, millor estàs assajant amb, les, amb, tot el, amb tota l'atrezzo i de més, amb tot el, i quan acabes les ha de desmuntar perquè els has de deixar lliure els pastorets.
Clar. Qui ho vulgui pot anar a veure el sopar dels idiotes al Teatre Sant Vicenç aquest dissabte a les 10 de la nit.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón.
La Cava Orpí també estrena la seva obra de teatre d'aquesta època de Nadal. La companyia i l'Ús Teatre porta escena al millor moment. Jordi Fiter, director de l'espectacle, explica què ens podem trobar en aquesta obra.
A veure, això del títol és un joc que fa anys que hi juguem una mica a l'hora de triar l'espectacle, però del títol que resumeixi l'espectacle amb un títol és molt difícil, perquè com que està format de moltes diferents peces, gèneres, moments tristos, moments alegres, molt d'humor, però també molta reflexió, clar, dius, bueno, com ho enfoquem això, no? I llavors, molts anys hem jugat això, a fer una mica de broma, de vegades amb frases fetes, amb locucions, amb interjeccions, de vegades hem posat títols que despisten molt. Per exemple, recordo un any que vam posar Fins aquí podíem arribar i la gent es va pensar que ja plegàvem. No, 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 perquè Fins aquí podíem arribar és una expressió que diem a vegades quan estem emprenyats o quan estem farts.
Entre els participants hi trobareu Pep Muñoz, Mariona Ribas, Santi Ricard i Marta Tricuera, a més dels músics que toquen en directe. Aquest dissabte i diumenge a les 6 i a les 10 de la nit a la Cava Orpí, l'espectacle d'Il·lus Teatre, el millor moment. Un clàssic del Nadal és el Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Durant tot el concert, l'OSB repassa alguns dels valsos més coneguts, com ara el Danubi Blau. Aquest concert nadalenc es podrà gaudir els dies 28 i 29 de desembre al Teatre de la Faràndula. Us pensàveu que ja estàvem? Òbviament, una setmana més. Us recordem que tant el Teatre Sant Vicenç com el Teatre de la Faràndula estan en plena temporada dels Pastorets. Recordem els horaris. A la Creu Alta, els Pastorets, tant dissabte com diumenge, a 6:15 de la tarda. A la Joventut de la Faràndula, els Pastorets actuen diumenge a 6:00 de la tarda. Ara sí, bon cap de setmana ple de cultura i música per tothom.
Jo vull...
Vull una joguina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una mina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant en sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
El halcón milenario suena al Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
Arriben les joguines. I aquestes festes, als supermercats Esclat les tenim totes. Compra les teves joguines del 27 de desembre al 12 de gener i gaudeix d'un descompte directe del 20%. Bon preu i Esclat, més a prop teu. Bon preu i Esclat, el teu servei. Bon preu i Esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més coses fora de Sabadell i de la comarca. La Moncloa confia en investir Pedro Sánchez abans de la nit de Reis si l'advocacia presenta dilluns el seu informe.
La portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celà, ha afirmat que les negociacions del PSOE amb Esquerra estan en curs i no hi ha pla B. Segons Celà, si l'advocacia presenta l'informe sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest dilluns, encara hi hauria temps per tancar l'acord i programar un ple d'investidura els dies 2, 3 i 5 de gener.
L'encaix de Catalunya-Espanya se situa com el segon problema més greu pels barcelonins després de la inseguretat.
Segons el baròmetre semestral de l'Ajuntament, els resultats s'atribueixen als aldarulls i al context polític després de la sentència. El 14,9% dels barcelonins creuen que la relació entre Catalunya i Espanya és el problema més greu i un 9,1% creu que ho són els aspectes polítics. Tot i això, la inseguretat continua sent percebuda com el primer problema a la ciutat amb un 29%.
Detinguts a Barcelona, 4 membres d'una xarxa que explotava dones sexualment procedents de Romania.
La policia va iniciar la investigació després de la denúncia d'una víctima i dona el grup per desactivat. El grup criminal captava les dones mitjançant el mètode del Loverboy i les traslladava en un club de Barcelona on eren obligades a practicar la prostitució i a consumir cocaïna subministrada pels investigats, que són una parella formada per un ciutadà de nacionalitat espanyola i un altre de nacionalitat romanesa.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui obrim el bloc d'esports parlant del món de les curses populars i ho fem començant pel final. La Cap d'Any Reis, la segona més important de Catalunya d'aquestes dates, ja compta amb més de 1.600 inscrits. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La cursa tindrà lloc el 31 de desembre i encara hi ha temps per apuntar-s'hi.
Avui s'han tancat les inscripcions online, però encara es podran fer de forma presencial al Parc Esportiu de Nadal, que s'inaugurarà demà a partir de 6:15 de la tarda a la pista coberta d'atletisme de Catalunya i comptarà amb un reguitzell d'activitats dirigides a tot tipus de públics. Aleix Muñoz, director de la cursa, ha passat a pel programa Hotel Suís.
Que hi hagi un Parc Esportiu Nadal posa en valor la inscripció. Hem de comptar que és una cursa on potser un 25% de la gent que la corre no paga inscripció no corre, i corre sense dorsal. Si els donem més producte, doncs creiem que posem en valor aquesta inscripció. A part de la samarreta, la bossa d'obsequis i tot, doncs es diu, home, apunta't perquè, clar, podràs anar allà, tindràs curses a la pista coberta, tindràs activitats, tindràs jocs, podràs anar-hi amb els nanos, tindran un parc esportiu.
Insistim que ja s'hi han inscrit més de 1.600 persones en una cursa que enguany tindrà dues distàncies, una de 5 quilòmetres i la novetat, una de 10. El preu en funció de quines s'escull és de 12 o 14 euros i, segons Muñoz, encara hi ha marge per no perdre's una gran jornada.
Malgrat ens costi i ens agradaria que la gent s'apuntés quan vam obrir inscripcions al setembre, encara tenim molts dorsals a la pista coberta per qui aquell que s'ha decidit tard, aquell qui s'ha despertat doncs una miqueta amb una miqueta de mandra, doncs que vingui i es podrà inscriure a la modalitat de 5, de 10 o a totes les altres modalitats de cursa que hi ha aquest any, doncs el que dèiem, el quilòmetre indoor, la cursa d'obstacles, totes les activitats.
L'últim vencedor, Alexis Rodríguez, no hi serà ja que continua recuperant-se de la seva lesió, però d'altres grans figures, com Miquel Blanchard, ja han confirmat la seva presència.
I no deixem el món de les curses populars perquè ahir, dia de Sant Esteve, mig miler d'atletes es van calçar a les bambes de córrer per participar a la 18a edició de la cursa rodant pel riu Ripoll.
Amb sortida a les pistes Josep Molins, els participants havien de completar els 9 quilòmetres del recorregut pel Rodal fent mitja volta a la Font dels Gitanos. El més ràpid va ser l'atleta sabadellenc del Calatayud, Carles Montlló, que va rebaixar en 3 segons la barrera dels 29 minuts i va repetir el triomf del 2017.
L'any passat, bàsicament, és que vaig passar el Nadal fora d'aquí de Sabadell i no va coincidir, no? I, bueno, aquest any, doncs, he aprofitat l'oportunitat de tornar a córrer aquí a casa amb la meva gent, al meu lloc d'entreno habitual, i és un plaer córrer aquí.
I en categoria femenina, i amb un temps de 33-41, Laia Casajuana va revalidar la victòria de l'any passat.
Aquest és el riu de rodatges i la veritat és que, com que també estic fort, també ho trobava una mica a faltar. Això acostuma sempre a estar bé. He baixat per fer un entrenament, però vaja, sabem que hi havia la cursa, és difícil resistir-te a no córrer.
El podi de la 18a rodant pel Ripoll el van completar Mireia Pons i Meren Gabriel en categoria femenina i Carlos Cera i Marc Otero a la masculina.
En futbol, el centre d'esports ja coneix l'horari del primer partit del 2020. Com ja va apuntar Ràdio Sabadell, l'enfrontament al camp del Villarreal B es disputarà al mini-estadi Groguet dissabte 4 de gener a les 5 de la tarda.
Serà l'última jornada de la primera volta i el primer dels 7 duels consecutius contra conjunts valencians. Després del filial del Villarreal, els d'Antoni Hidalgo afrontaran el segon desplaçament consecutiu visitant el segon classificat, el Castellón. El jugador Adri Cuevas és conscient que ara el calendari fa pujada.
Viene un calendario muy complicado y ya está, cuando lleguemos lo tenemos muy claro de que hay que trabajarlo, hay que seguir, porque al final segunda vez eso, no hay equipos fáciles y al final viene Villarreal B, viene equipo de la parte de arriba que tienen también conceptos futbolísticos muy buenos, muy ajustados y que nos van a poner las cosas muy difíciles, ¿no?
El centre d'esport, recordem, venia d'encadenar 6 victòries consecutives a la nova Creu Alta, les dues últimes amb només 6 dies de marge. Tot i això, el de Jerez de la Frontera diu que va bé parar.
No pasa nada, el parón también nos viene bien, que descansemos un poquito, que para reponer un poco todo, y yo creo que cuando vengamos vamos a venir con la misma gana, con la misma ilusión que tenemos y con los conceptos bien claros, ¿no? Que se puede bajar poco el pistón, yo creo, con este entrenador.
La plantilla, recordem, es troba de vacances fins al pròxim dilluns.
I mentre les competicions de Lliga continuen de vacances, demà arriba la novena edició d'una trobada ben especial. Com ja és habitual, en aquestes dates s'enfrontaran l'Associació de Clubs de Futbol Sabadell contra la de Terrassa.
Serà un derbi amistós que té per objectiu fer pinya entre els equips de la comarca i que enguany tindrà lloc a Can Magí, al camp de la Penya Blaugrana Sant Cugat, per commemorar el seu 40è aniversari. Jugadors de fins a 8 equips integraran el combinat sabadellenc, que estarà dirigit pel tècnic del Sabadell Nord, Quico Díaz. Un home de confiança, com assegura el president de l'Associació de Clubs de Sabadell, Lino Gutiérrez.
El Quico ja l'any passat ja va estar també, el Tanco va estar amb ell també, però el Quico és el que portarà l'equip amateur i una mica pues, parla amb els clubs, amb els entrenadors perquè li deixin els jugadors i ell, bueno, ja sabem que en l'experiència que té tenim confiança plena de que ho farà bé i bueno, també són dies difícils perquè la gent té vacances, els jugadors també volen descansar. Però bueno, jo crec que al final sempre trobem un equip maco i lo sobretot és deixar bona imatge i amb el Quico tenim total confiança en ell, sí.
A més del partit dels amateurs, també es disputaran partits de categories inferiors, tot plegat arrencarà demà a primera hora del matí. El duel dels sèniors està previst per 1:45 del migdia.
Deixem el futbol i fem ara un parell de punts en format més breu. En handbol, el sabadellenc Aleix Gómez finalment sí que estarà a l'europeu d'Àustria, Noruega i Suècia, que la selecció espanyola disputarà a partir del pròxim 9 de gener.
El jugador del Barça no figurava a la llista de convocats, però va ser repescat ahir a última hora. Gómez ocuparà el lloc de l'extrem del Nantes, David Balaguer, que no s'ha pogut recuperar a temps d'un trencament de fibres. El combinat estatal es troba a hores d'ara concentrat a Torrelavega, preparant l'europeu, i el seleccionador Jordi Rivera s'ha endut un total de 19 jugadors. La llista final la integraran només 16 homes, però si no hi ha cap sorpresa, el de Sabadell hauria de passar el tall sense dificultats per la posició d'extrem dret que ocupa.
En waterpolo, demà a les 12 es disputa a Terrassa un nou partit de la Lliga Mundial Femenina entre Espanya i Grècia.
Es tracta del tercer compromís per la selecció espanyola després dels dos primers que, recordem, es van celebrar a Sabadell i que van acabar amb golejada contra França i victòria als penals contra Hongria. El combinat de Miquio, que comptarà amb la presència de tres waterpolistes de l'Astralpool, Laura Ester, Maika García i Judit Forca.
I acabem avui amb natació artística, amb una de les figures sabadellenques que més ha brillat aquest 2019. Emma García ha passat revista al programa Hotel Suís després de deixar petjada en el duet mixt en un bon grapat de competicions fent parella amb Pau Ribas.
La nedadora artística del Club Natació Sabadell, amb només 20 anys, s'ha penjat la plata a la Copa d'Europa, ha pujat al calaix del podi en diverses proves de les sèries mundials i també va tastar la seva primera experiència mundialista a Gwangju, a Corea del Sud. Davant l'absència del duet mixt en el programa olímpic, García focalitzarà els esforços en el seu segon europeu de Budapest el mes de maig i a més ho farà amb encara més ambició.
El nostre objectiu sí que és medalla, inclús si pogués ser la plata, ja que els nostres dos grans rivals eren Rússia i Itàlia, però l'italià, la parella, la noia, la Manila, es va retirar després del Mundial, llavors estem intentant doncs, estar en segona posició realment.
La temporada no començarà fins al pròxim mes de març, però la sabadellenca s'entrena des del passat setembre. De fet, García va estar concentrada amb la selecció a Lanzarote i ja està posant a punt les noves coreografies.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 27 de desembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies dilluns a la 94.6 a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.